Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Salutacions cordials des d'aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, situat al carrer Manel Bonmatí Romaguera, número 2 de Girona. Des de G-Working, el saludem des de l'edifici Pimec. Aquí estem preparats per fer aquestes converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arté. Aquest programa fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Víctor Gay, a qui saludo per darrer cop radiofònicament aquesta temporada. Com estàs, Víctor?
Bé, doncs, satisfets d'haver acabat la 18a temporada, que no són masses...
18a temporada, Déu-n'hi-do.
No són masses els programes radiofònics que hagin sobreviscut 18 anys. Això ha estat possible, doncs, com, gràcies a la Diputació, que sempre ens ha donat suport.
Sempre, sí, gràcies.
I a l'amistat d'en Lluís i d'altres persones, doncs, que ho fan possible, uns que els escolten, altres que no els escolten, però nosaltres sí que els escoltem, i els, sobretot els convidats. Avui el nostre convidat, avui començarem, abans de presentar-lo, els diré que dissabte vinent comença el Tour de França. Ja, bueno, ja, això que té a veure? Doncs té a veure molt directament amb el nostre convidat. És un dels pocs gironins, escassos gironins, els podem comptar amb els dits d'una mà, ens en sobren, que ha participat i ha finalitzat el Tour de França. Aquest és el nostre convidat.
Doncs sense més preàmbuls, saludem el senyor Jordi Fortià. Benvingut, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Feliç migdia.
Bon dia, gràcies.
Déu-n'hi-do. Corre i acabar, i subratllo acabar, el Tour de França. Estem parlant del màxim esdeveniment al que pot aspirar un ciclista, no?
Sí, sí, és la prova més important, la prova que tot corredor quan comença... És el seu tope, diguem, professionalment, i és el que dona més valor, no? A el que és curses de gran fondo.
Bé, situem-nos en el temps, Jordi Fortià, anys de participació i anys de finalització, que això és important.
Sí, sí, no, vaig fer voltes a Espanya també, Tours de França en vaig fer dos, el 80 i el 81, un tour el volia posar el peu a terra perquè, bueno, vaig fer una mala, vaig alimentar, la sortida de l'etapa era pujant el Galibier, i abans de la sortida vaig menjar i vàrem pujar de pressa, i allò se'm va posar malament i no podia, i bueno, l'equip aquell any ja només en quedàvem quatre. Ja havíem passat tot allò del pavès i molts corredors havien plegat, i només quedàvem quatre a l'equip. Hi quedàvem Pedro Torres, en Vicente Belda, en Paco Galdos i jo. I jo, bueno, pujar al Galibier i veia que, bueno, que havia tingut com una indigestió, i en quedaven encara poder 180 quilòmetres i quedaven 3 o 4 ports. Jo ja em vaig desmoralitzar i ja volia plegar, i home, el mecànic i el director em van dir: no, Jordi, tira, ja et recuperaràs. I bueno, sí, varen coronar el Galibier, vaig començar a baixar i vaig anar trobant millor, vaig anar agafant corredors perquè jo vaig quedar dels últims, vaig anar atrapant corredors, els anava deixant, i bueno, vaig poder arribar.
Quines històries de patiment en el món del ciclisme? Són unes autèntiques odissees. Quins herois?
Eren equips de 8, com ara? O...
No, de 10.
Eren de 10.
Sí, sí. Però espera't, aquest any que només en vàrem quedar 4, ara no t'ho puc dir exactament,
no és igual, sí,
però
sí,
podria
sí.
Ser, alguna vegada, sí. Havien sigut 7. Havien reduït, sí. Suposo que era per agafar més equips i per no fer tant de volum, doncs agafaven menys corredors de cada equip, i així hi participaven més equips.
Com recorda el moment de la finalització del Tour de França, el moment en què un arriba a meta i diu: ja està, ho he fet?
Bueno, estàs molt, molt cansat i tens unes ganes de tornar cap a casa. Exactament, vull dir, És una prova de fondo, molts dies, dies de pluja, dies de calor, i, bueno, i si el cos et respon, perfecte, però jo sempre veig aquests que guanyen tothom, bueno, s'emporten els honors, però ho passa molt més malament el que no arriba davant.
Clar.
Aquests realment pateixen físicament i psíquicament, no? És molt dur, és molt dur. Quan estàs bé, bueno, mira, perfecte, arribes, te'n vas a l'hotel, et dutxes, et recuperes, que la base d'aquest esport és la recuperació, perquè són cada dia, i si no recuperes un dia per l'altre, doncs malament.
Bé, el ciclisme espanyol, diguem-ho així, global, ha tingut doncs, prou, no etapes, prou, no diré etapes del Tour, sinó participacions en el Tour importants, no? Hi ha un seguit de ciclistes de l'Estat, doncs, que han tingut molt bons resultats. Mentre es preparàvem el programa, he notat que ho va guanyar el 59 en Bahamondes, en Perico Delgado, l'Indurain, les 5 vegades de l'Indurain, l'Òscar Pereiro, Carlos Sastre, i l'últim, si no vaig equivocat, el 2009, un contador, i el 2011 també, em penso, però ara sembla doncs, que ja enguany només hi participa un equip de l'Estat. Això és, què passa, que hi ha menys, malgrat que sí, comença a Bilbao, no? fan dos etapes en el País Basc. Hi ha prou afició, els de Girona hauríem de dir que hi deu haver molta afició arreu del món, perquè veiem els nostres carrers doncs, molt plens de ciclistes, però a nivell de l'Estat hi ha afició a la bicicleta, parlo de bicicleta de competició, eh?
Bueno, jo, esclar, jo ara no em moc d'aquí Girona, no ho sé, però el ciclisme per la joventut, l'esport del ciclisme, si t'hi vols dedicar, no pots pràcticament fer altra cosa, perquè al dematí has de fer hores d'entrenament, si fas 4 o 5 hores d'entrenament, a la tarda has de descansar. És a dir que avui dia, lògicament, té prioritat la preparació per la vida, que són estudis, i el ciclisme és un esport que et menja moltes hores. Menja moltes hores, és clar. Hi ha molta gent que practica ciclisme, però és clar, veu que és molt difícil viure del ciclisme i llavors no s'arrisca. No, i això fa que molta gent, bueno, és el que ha de ser per mi, no? Si un és pare i té fills, doncs abans de dir-li nen, vés en bicicleta, dirà nen, agafa un llibre.
Clar. Bé, com hem comentat, vostè té el mèrit d'haver corregut i haver finalitzat el Tour de França, això és un mèrit que l'acompanyarà sempre, però també té un altre mèrit, que malgrat tot, amb el pas del temps, vostè ha pogut seguir dedicant-se al món de la bicicleta professionalment, no?
Bueno, sí. Jo, com vaig plegar, vaig tindre la sort que el meu tio, doncs, em va ajudar una mica. Bueno, em va donar el consell, diu, home, perquè jo abans arreglava cotxes, jo era mecànic de cotxes, i volia continuar arreglant cotxes. I el meu tio em diu, home, Jordi, escolta, tens experiència, la gent et coneix, diu, prova de muntar un taller de bicicletes i venda de bicicletes. I llavors hi havia en Joan Homs, el contratista, que també era molt aficionat a la bicicleta, i tenia un local allà on estic ara, i em va donar totes les facilitats, em va dir, mira Jordi, et deixo tot el local, provo durant 2 anys, l'home no em va cobrar res, diu, i d'aquí 2 anys en parlem, si el negoci et va bé, en parlem, si no et va bé, no passa res.
No era un maltracte?
No, carai.
Ara costaria més, eh?
Això és clar, això va ser la sort que vaig tindre, no? De trobar dues persones que em varen orientar una mica a provar.
Bé, tornem al Tour. És la setmana del Tour. Bueno, la setmana i tres setmanes més. Quin ambient es viu quan estàs, formes part d'un equip, et trobes cada dia amb els altres equips, amb els altres ciclistes? Com és aquest, ara en diríem, no és l'expressió més correcta, però dir el mundillo. Com es viu a dintre el Tour?
Bueno, el que està integrat dintre un món professional, jo parlo per mi del món de la bicicleta, arriba un moment que estàs tot tancat en el món de la bicicleta. És a dir, et tanques i tot va... És a dir, vas a una ciutat i no mires res de la ciutat. No mira, bueno, tampoc tens temps d'acabar la volta i llavors anar
a fer turisme.
Anar a visitar monuments. Però et quedes una mica... Bueno, el cas meu, no? Et bloqueges... I bueno, només vius allò, el teu estat, en fi, aixecar-te, esmorzar, entrenar, córrer i arribar a la cursa. És dir que no, bueno, veus el muntatge del Tour, que això és espectacular, és una organització que acaba un Tour i ja estan preparant l'altre Tour, la gent ho viu molt, I estan molt ben considerats el ciclisme, el ciclista. Ara no ho sé, però abans la persona que anava amb una bicicleta, tothom li tenia una certa admiració. Ara no sé si és l'igual. I és molt maco.
Li preguntaré, al fil del que contestava vostè, per als canvis que ha patit el món del ciclisme, almenys els que observem des de cada un des de la nostra posició, no? A mi em dona la impressió que, per exemple, el món del doping, el dopatge, ha fet molt mal al ciclisme, perquè que figures com Lars Armstrong doncs hagin reconegut que havien tingut etapes de dopar-se i amb moltes substàncies, transfusions sanguínies, en fi, amb molta activitat química, no? Això doncs ha tret molta èpica a l'esforç titan d'una gran majoria, que és la que corre, s'esforça, es sacrifica i arriba al límit del que permet una màquina d'un cos humà, no? Com ha canviat el ciclisme des del seu punt de vista, vostè que ho ha viscut tan intensament en una època determinada?
Bueno, això és molt... Moralment és molt, molt lleig tot això, tot el que passa amb el dòping. Jo sempre faig dues parts. La part professional és una cosa i la part esportiva n'és una altra. Però és clar, quan arribes a dins del món professional, ja té més prioritat, té més força la part professional que no pas la part deportiva. Llavors és com tot, el que l'emana. Llavors el corredor, lògicament, si és bo, doncs, bueno, amb el seu esforç, doncs, ja fa mèrits, ja fa coses, però és clar, si té una petita ajuda, si en vez de quedar quint queda segon, doncs això cotitza. Què vull dir? Que l'any que ve aquest corredor li pagaran més calés. I bueno, davant d'això, és clar, entrem el que dic jo, és professional, si té família, si no té família és igual, però vol mirar de fer el màxim rendiment de la seva curta vida professional. I llavors hi ha la part de la ciència, la part mèdica, els laboratoris, aquests que es dediquen a buscar coses per la medicina, de vegades, i després de la medicina ho passen a l'esport. I llavors això és una línia que no s'hauria de creuar. I és clar, costa molt saber la ratlla. Quina és la ratlla? A un se talla la ratlla. I bueno, l'època aquesta que parlavo, jo sempre ho dic, els lladres sempre van a davant de la policia. Hi havia moltes coses que s'investigaven a laboratoris privats que a la pública encara no hi havien arribat. I poder el cas Armstrong podria ser un d'aquests casos. Hi havia científics que anaven més endavant que els altres. I fins que el Tour de França es va donar compte, em sembla que va ser un any que el Telecom alemany que hi havia l'Ulrichs, bueno, l'equip els van enganxar molt en positiu, la televisió alemanya va deixar de retransmetre el Tour en directe, i és clar, això pel Tour de França va ser un avís. El Tour de França és un patrimoni nacional. I varen veure que allò no podia continuar de com funcionava. I les analítiques, en vez de fer-los a la UCI, la Unió Ciclista Internacional, els varen passar a laboratoris francesos, que anaven més fins a l'hora de detectar el que era legal o el que era il·legal. I llavors, ara jo crec que ara bueno, el control està a poder més millor que no pas abans.
Bé, si les nostres dades són correctes, només una vegada, en una ocasió, Girona, la ciutat de Girona, havia sortit una etapa del Tour, el 2009. No? Com s'aconsegueix, doncs, que el Tour... Hem de suposar que les ciutats, els municipis que volen que hi hagi arribada del Tour, d'una etapa del Tour, o sortir d'una etapa del Tour, s'hi han d'implicar, és a dir, han de pagar, diguem-ho. Hi ha prou sensibilitat perquè alguna possibilitat de que el Tour torni a Girona, torni a passar, si més no, per Girona.
Això són
què s'hauria de fer? Com hi ha a nivell més personal, com es va viure des d'un professional, un que havia corregut i acabat el Tour en dues ocasions, veure el Tour a Girona.
Bueno, és una carrera com, no sé, jo, com que ja hi estava dintre aquest món, doncs ja no vaig trobar res anormal. Esclar, els que no ho havien vist mai, doncs sí, que devien quedar una mica sorpresos de tot el muntatge que comporta aquest esdeveniment, no? Bueno, a mi em va semblar perfecte. Esclar, és el que diguem, són els ajuntaments que han de posar-hi els calés per promocionar la ciutat, suposo, d'una mica va tot per promoció per la ciutat. Llavors, no sé si era l'època que l'Armstrong estava aquí a Girona, ara jo no me'n recordo, no sé si això també va tenir una mica de força, no ho sé, però, esclar, organitzar una arribada, una sortida, esclar, l'organització del Tour de França, bueno, deu dir tots els passos i tots els requisits que es necessiten, que han de ser molts.
El món del ciclisme és un esport no exempt de perills, perquè la carretera és la carretera i per tant, doncs, té la seva perillositat. Aquesta perillositat ha anat a menys o ha anat a més?
Jo crec que no, que el risc d'abans és el mateix que ara. Bueno, la diferència és que ara és obligatori anar amb casc. L'època meva correvíem professionalment sense casc. I anàvem així i no hi havia pas masses accidents mortals. No, jo no recordo tota la meva època. Bueno, sé que un any aquí a la Volta a l'Aragó, en un túnel, un corredor alemany va caure al túnel i va ser el punt que varen obligar a portar casc, perquè varen... Bueno, es van donar compte que aquella persona es va salvar, però va anar de poc, i varen canviar el reglament, i no sé l'any que era tampoc, però aquí a Espanya, aquí al Tort, el túnel d'aquell que va de Saragossa cap a pujant amunt.
Som port, potser?
No, abans.
Sí. És igual.
És igual, però va ser allà que... Em sembla que va ser en Raymond Dixon, no me'n recordo, és igual, però allà em sembla que va ser el punt que l'Unió Ciclista Internacional va dir, bueno, això hem de posar mesures que no passi res.
Bé, una altra cosa, les relacions, tornem al Tour, o les, les tres grans curses, la Vuelta, el Giro, el Tour, que les relacions entre els ciclistes, entre dels diferents equips, un cop s'arriba a l'etapa, o abans de començar la següent, com es viu? Vull dir, es viu amb amistat, amb competició, amb aquest no m'hi parlo, amb aquest, doncs aquests són amics, com es viu això?
No,
des de dintre?
Hi ha força companyerisme, lògicament, sempre parles amb els del teu equip, però bueno, dintre dels espanyols, doncs, bueno, esclar, ens coneixem tots, i bueno, hi ha més afinitats amb un altre, i després hi ha vegades que es canvia d'equip, un corredor està amb un equip, se'n va amb un altre equip, el que passa amb tot, no? Que ens coneixem tots, i normalment hi ha molt de companyerisme, i perquè uns ens han d'ajudar els altres, el ciclisme és un exemple, és una cosa molt social, és una cosa de companyerisme, perquè de vegades un corredor li passa una avaria o té un rebentón o no pot, i llavors els altres l'han de arropar una mica, i això crea una cosa molt important amb la persona humana.
Ara li faré una pregunta totalment prosaica, i li preguntaré sobre les bicicletes elèctriques, que ja les tenim aquí. Quina és l'opinió d'un home que ha pedalat i molt sense assistència elèctrica sobre aquestes noves bicicletes? Com s'hi troba vostè damunt d'una bicicleta elèctrica?
No, jo crec que això està molt bé per la gent que ho necessita, és un gran invent. Home, per competició no, per fer competició no, però per la vida normal de les persones, gent que tingui algun problema físic, gent ja que hi ha per l'edat, gent que té mandra, per una sèrie de raons això ha sigut un boom. Ha sigut un boom i això va a més.
Bé, ja que parlem de bicis, continuem parlant de bicis, ara parlem dels preus de les bicis. Ahir, comentant mentre preparàvem aquest programa amb una amiga nostra, em parlava, diu, que és molt ciclista, ja té una certa edat, però continua anant en bicicleta, i cada dia, i d'allò va dir, diu, i un fortià no em va voler vendre una bicicleta, perquè em va dir que la que tenia ja era suficient. Diu, quin és? Diu, amb la que tens ja vas bé, no cal que et gastis els cèntims, això. Quin preu té una bicicleta? Una bicicleta, clar, hem de suposar que passa com amb els automòbils, no? O sigui, que hi ha molts nivells, sí. Però una bicicleta bona, que diem, vinc a comprar una bona bicicleta, quant pot costar?
Prepara la cartera, Víctor.
Bueno, jo entenc, i ja entenc, que això és un caprici. És un caprici. Hi ha coses que són necessàries, però una bicicleta és un caprici. Llavors, això ja va, depèn de cadascú, de la seva cartera. Poder una bicicleta, per exemple, el mínim d'una bicicleta de competició, de professional, d'això, per anar a fer rutes amb bicicleta per aquí a Girona, una bicicleta de corredor, has de comptar mínim cap a 2.000 euros. 2.000 euros, i màxim, bueno, poden valdre 12, 13, 15.000 euros.
Hi ha un mercat important de segona mà, no?, al món de les bicicletes?
Sí, clar, hi ha gent que, bueno, que la canvia, hi ha gent que, bueno, que pot i fa servir la bicicleta, no sé, 2, 3, 4 anys, i comencen a venir reparacions i coses, diu, bueno, me la canvio. Hi ha gent que la compra i s'ha equivocat, es pensa que la faria córrer i després no la fa córrer, i llavors, bueno, se l'ha de vendre perquè li fa nosa, i el mercat de segona mà, sí, és un mercat que funciona.
Molt bé, doncs el temps ens dona per més. Avui és un programa molt especial, és el darrer programa de la temporada, aquesta 18a temporada d'aquestes converses gironines, un programa que fem amb en Josep Víctor Gai amb tota la il·lusió del món, i que hem estat encantats i molt feliços d'haver fet avui aquesta entrevista amb en Jordi Fortià. Senyor Fortià, li asseguro que fer la ràdio físicament no comporta tant sacrifici com el món del ciclisme professional, però mentalment no cregui, eh? Estem eternament agraïts, li desitgem molta salut, molta sort, el felicitem per aquests dos tours de França finalitzats, el felicitem per seguir gaudint d'aquesta professió vinculada al món de les dues rodes, vinculada al món del ciclisme, i gràcies per haver vingut fins a aquests estudis de COPE Catalunya i Andorra, situats en el carrer Manel Bonmatí i Romaguera número 2 de Girona, a la seu de G-Working. Gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Víctor, que tinguis molt bon estiu.
Sí, jo acostumo a tancar el programa fins a la setmana entrant, si no plou, tancarem fins a la temporada següent, la temporada vinent, que és el mateix any. Si tot va bé, començarem el setembre proper. Moltes gràcies per menys de seguit.
Desitgem que es cuidin tots vostès moltíssim, perquè esperem a tota l'audiència, no pensem perdre ni un sol oïdor, i menys per raons de salut. Cuidin-se molt, que siguin feliços, i gràcies per tot. Els ha parlat Lluís Arter, també l'agraïment al moment final per la Diputació de Girona, que sempre fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Fins a la propera temporada. Adéu-siau.